Atles Subversiu.
Obrim l'Atles Subversiu. Cada diumenge coneixem altres llocs del món sense sortir de l'estudi des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a... Irlanda. I anem a Irlanda perquè s'ha commemorat el 20è aniversari dels acords del Divendres Sant, que van permetre segellar la pau a l'Ulster després de 30 anys de violència. Què ens explicarà l'Antoni Dalmases a la seva postal?
La postal. Antoni Dalmases.
Molt bon dia, amics del suplement. La postal d'avui potser no fa justícia al paisatge del país que visito. Sóc a Irlanda, però disposat a sortir-me del guió esperat en un turista. Per això he decidit enviar-los la fotografia de John Wayne i Maureen O'Hara, protagonitzant la meravellosa pel·lícula de John Ford, L'home tranquil, una obra d'art que, al meu entendre, recull molt bé l'autèntic esperit irlandès. Plou, com pertoca, però jo passejaré per Dublín amb un record per les seves figures literàries, Bernard Shaw, Joyce, Oscar Wilde, Yeats, Bram Stoker, i m'acostaré a la catedral de Sant Patrici, on reposa el punyent Jonathan Swift. Si tinc un moment, passaré per l'estàtua de Molly Malone tarlejant la seva cançó, tot pujant cap al castell, i després aniré a la presó de Kilmaham, que ara és un museu, però que durant anys és on van tenir presoners els líders independentistes. Ho faré tot pensant en els nostres empresonats. El meu propòsit, avui, més que fer el turista, és barrejar-me amb la gent, saber si realment estan en pau amb els britànics. I em sembla que sé on trobar interlocutors loquaços. En el paisatge verd i humit d'Irlanda, en la vida dels irlandesos, hi ocupen un lloc principal els pubs, aquestes tavernes que proliferen a racons i carrers de tots els pobles i que no falten en cap cantonada de carretera, per llunyana de la civilització que sigui. Enmig d'un mar de verdor que arriba fins als penya-segats costaners, sempre hi haurà un racó per al pub, el local on es troben, parlen, passen l'estona i discuteixen els irlandesos, tot hora agafats amb fermesa una gerra de Guinness negra per mantenir l'equilibri indispensable damunt d'un terra xop i relliscós. Per fer-se amic d'un irlandès, doncs, és gairebé indispensable trobar-se davant d'una pinta de Guinness, que vol dir estar disposat a engolir com a mínim mig litre de cervesa. Quan he entrat al Temple Bar, un dels més famosos pubs, he sentit un grup que parlaven en gaèlic i m'hi ha costat escoltar. Naturalment no entenc res de res. I quan els he preguntat en què parlaven, s'han sorprès com si els fes vergonya parlar una cosa diferent de l'anglès. M'han dit que existeixen cursos de gaèlic, però semblen convençuts que és un idioma amb els dies comptats. I quan els he explicat el cas de la llengua de Catalunya, m'han aconsellat que no afluixem, com han afluixat ells davant l'anglès, que els va ocupar primer militarment i després els va mig esborrar la cultura. Algú de la colla que m'explicaven això m'ha proposat que els acompanyés a una de les aficions locals que jo ignorava que existís. M'han portat a veure un partit de la Lliga de Futbol Gaèlic, una mena de barreja de futbol, rugbi, bàsquet i voleibol que mou passions a l'illa. Diuen que allà on hi ha irlandesos hi ha pubs i futbol gaèlic. I m'apunten que ja ha arribat al nostre país perquè hi ha un equip a Barcelona, el Barcelona Gaels, i sembla que se n'està organitzant un altre a Girona. En tot cas, aconsello als oients que tan bon punt vegin anunciat un partit de futbol gaèlic, no se'l perdin. Corrin a veure'l, perquè és un espectacle únic. Ha estat certament un dia inesperat i ple de novetats per mi. M'acomiado dels meus amics irlandesos amb una altra pinta de Guinness, només una, perquè demà vull visitar el nord-est de l'illa i omplir-me de l'Atlàntic ferotge, des dels penya-segats del petit poble de Belmulet. I ara, tot retirant-me, tiraré el correu a la meva cartolina cinematogràfica per fer-vos arribar, amics catalans, l'aire net del mar i la llibertat de l'home tranquil de John Ford que respira al món lliure.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. Irlanda és la tercera illa més gran d'Europa. En temps dels romans, aquest indret era conegut amb el nom d'Hivernia, que en llatí vol dir terra d'hivern. Té una població de més de 6 milions d'habitants i els seus paisatges han estat l'escenari de moltes pel·lícules.
Encara que quan parlem d'Irlanda hem d'especificar si ens referim a la República, país sobirà, membre de la Unió Europea, que ocupa la major part de l'illa homònima i que és independent des de 1922, respecte a la Irlanda del Nord, que és una de les quatre nacions constitutives del Regne Unit, el cert és que comparteixen un ampli substrat comú, tant històric com cultural.
Albert Biorlegui.
Avui visitem aquesta illa i, com sempre, ens hi acostarem en només tres pel·lícules i una cançó.
Say it's true.
Com a tot Europa, els seus orígens es perden en la nit dels temps, però no serà fins al segle V de la nostra era quan un arcabisbe i missioner vingut d'Escòcia, Sant Patrici, pretendrà convertir els habitants al cristianisme. I encara que bona part del seu llegat va quedar destruït segles més tard amb les incursions vikingues dels segles IX i X, la importància de Sant Patrici resulta inqüestionable. L'any 2000 se'n va fer una pel·lícula, La llegenda irlandesa, que va protagonitzar Patrick Bergen.
Staying in agreement won't change the situation. What we require is action now.
Amb l'esdevenir dels segles, hem d'aturar-nos al segle XIX per un fet de proporcions catastròfiques. La fam que va assetjar el país entre el 1845 i el 1849, quan la collita de patates, principal aliment de la població, va ser destruïda pels paràsits, arrossegant el país a la misèria, però també la recerca de noves oportunitats en països estrangers. Prop de 4 milions d'irlandesos van emigrar, molts d'ells als Estats Units, situació que va reflectir Martin Scorsese a la magnífica Gangs of New York, que va dirigir l'any 2001 amb el Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis i Cameron Diaz de protagonistes.
Cada dia llegan más barcos de los nuestros. 15.000 irlandeses a la semana.
Un hombre que matará por el poder.
Mulberry Street y Worth. Cross, Orange y Littlewater. Cada uno de los cinco puntos es un dedo.
La qüestió independentista és el fet més destacat al país al segle XX. El 1916, amb el conegut alçament de Pasqua, la rebel·lió contra Anglaterra va esclatar i el cinema l'ha tractat en diverses ocasions. Una de les més destacades va ser amb Michael Collins, el 1996, quan Neil Jordan va dirigir a Liam Neeson a la biografia d'aquest líder revolucionari, assassinat amb només 31 anys al 1922.
Their shoot brings more people to our side.
Malgrat la seva història atzarosa, Irlanda és un dels països que el cinema ha idealitzat i en part ha estat per l'extraordinària filmografia del director de cinema John Ford i en pel·lícules com la insuperable El hombre tranquilo, que va rodar el 1952 i que van protagonitzar John Wayne, Mary O'Hara, Ward Bond i Barry Fitzgerald, entre d'altres. Aquí tenim un dels magnífics temes tradicionals de la seva esplèndida banda sonora original de Victor Young, The Wild Colonial Boy.
Gràcies per la tria, Beurlegui. Bon diumenge, Artur, com anem?
Bon diumenge, molt bé, i tu?
Tot bé, tot en ordre?
Tot en ordre, una mica de son, aquestes hores.
Una mica de son, però ara viatjarem i la son passa de seguida. Amb l'Artur, cada diumenge obrim un museu arreu del món i aquesta setmana, tal com explicàvem, hem escollit Irlanda perquè dimarts va fer 20 anys que el govern d'Irlanda del Nord i del Regne Unit van arribar a un acord de pau per a l'Ulster després de 30 anys de violència. No sé, Artur, si és un país gaire actiu artísticament, Irlanda.
És molt actiu. El que passa que ha quedat eclipsat pel Regne Unit, per Anglaterra, que, com vam dir l'altre dia, és una gran capital de l'art. I això li passa també a Escòcia, que ja ho vam parlar en el seu moment, que és un país que té molt art i queda una mica a l'ombra.
Queda diluït.
Sí, del Regne Unit. Sí.
S'ha de fer recerca i t'hi has de fixar.
T'hi has de fixar més, sí.
Avui al Martú Ramon obrim les portes del nostre museu a Irlanda. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Per començar, ens portes una obra que segurament és una de les més antigues que mai han aterrat al nostre museu imaginari. És un dolmen paleolític.
És un dolmen que va ser creat entre el 4200 i el 2900 abans de Crist. És el dolmen de Pulnabron, que vol dir la font de la pena, que està a Barren, a Clare, diguéssim, a la part nord d'Irlanda.
A la part nord. Sí. Deu ser enorme, això, no?
És molt gran. Té 3 metres d'alt d'una pedra llisa amb aquests suports impressionants i té... diuen que va servir per enterrar. Era un lloc on enterraven alguns de homes d'aquella època. Entre 16 i 22 adults i 2 nens s'han trobat. I després s'han trobat algunes eines, destrals, penjolls, cristalls de roca, ceràmica, armes. Inclús s'ha trobat un nadó en el pòrtic enterrat.
Què dius?
Però que ja no és d'aquesta època, sinó que és més cap
posterior
a nosaltres. Sí, del 1700 abans de Crist, de l'edat ja de bronze. Ja no estem ja a la part tant del neolític. Però, per tant, era un centre de cerimònies importantíssim per la cultura celta, que és la cultura en la que es nodreix tot el que vindrà després a Irlanda.
Per tant, aquesta... Vagi, la funció de sepulcre, no? De sepulcre,
sí.
I de lloc de cerimònia, no?
De cerimònia,
per acomiadar, sí, els morts.
A mi m'agraden molt aquests dòlmens perquè tenen una cosa com d'extraterrestre.
Sí.
És a dir, sembla increïble
que pugui resistir després de tants
de
i tants,
tants anys. I que, a més, que a nivell arquitectònic són perfectes. Estan construïts amb una simplicitat, però alhora, saps, són els millors arquitectes contemporanis o moderns. Estic pensant, no sé, amb el Carlos Carpa, l'Aldo Rossi, tota aquesta gent, si estudien aquestes construccions neolítiques, és que estava tot inventat ja. Saps? És que en el fons dius... Tots són donar volta sobre les mateixes coses.
Sempre hi ha algú que estableix les bases i a partir d'aquestes bases...
És que fixa't, això podria ser com una petita
innovant.
Casa extraordinària.
Sí, sí, sí.
I que senzilla, que simple, però que bonica, amb aquestes pedres que han vist. Imagina't el que han vist.
Milers i milers d'anys d'història hi ha aquí.
I els canvis geològics, els dinosaures...
Però aquí estan,
tot, han vist avions, és fantàstic.
Resistint al pas del temps.
Si poguessin viatjar amb aquestes pedres, seria increïble.
Seria bonic,
molt,
i interessant de veure.
Molt.
Primera obra que hauríem de posar fora del museu perquè no hi cabria, aquest dolmen...
A l'entrada el posarem.
A l'entrada paleolític. En aquest museu imaginari que estem obrint a Irlanda, anem per la segona obra. Dolores O'Riordan, que va morir fa uns mesos, de cranberries. Sap greu, mira.
I tant.
A veure, la segona obra que ens has portat és un llibre, concretament un incunable, que seria un llibre imprès al llarg del segle XV, si no tinc mal entès.
Exacte. És un llibre molt conegut, es diu el llibre de Kells, que va ser, que va estar produït per monjos celtes entre el segle VI i el segle XI. A mi m'agrada molt tota aquesta cultura de l'època medieval que es pot protegir, es protegeix a través dels monestirs. És a dir, els monestirs són els centres, els reductes de la cultura que poden preservar-la i que després, gràcies a això, doncs, continua al llarg dels segles i al llarg de la història.
Van ser els grans generadors de cultura.
Sí,
allà és on passava tot.
Allà passava tot, i fixa't que a Europa, si analitzem la línia de la cultura, va ser preservada per ells i després va ser preservada també per tota la cultura centroeuropea.
I gràcies a la impremta.
Exacte, la impremta va ajudar molt a la difusió, quan apareix Gutenberg tot això queda molt difós, però abans hi havia aquests incunables, aquests també manuscrits que podien nosaltres mateixos, el propi català sorgeix de les homilies d'Organyà, és a dir, que tot això quedava dins d'aquests reductes de cultura que després, al llarg de molts segles, passen, fixa't que passen a la cultura centroeuropea d'arrel, sobretot, jueva, que això és el gran mal de la barbària del nazisme, a part de la condició humana, no, naturalment, que és la primera, els 6 milions de morts, sinó que és el destruir tot aquest llegat de cultura que ja venia inclús d'aquesta època. És la barbàrie de la ignorància, no? La barbàrie quan s'imposa a la cultura.
Sempre són llibres que tracten de temàtica religiosa, Artur?
Sí, són llibres perquè són llibres produïts als monestirs, on es difon tot el cristianisme, amb tota la iconografia, i té aquest... Normalment tot està en relació als evangelis. Són, a vegades són llibres que el que fan és anar copiant versions dels evangelis. Els mateixos evangelis han arribat a nosaltres gràcies a tots aquests monjos que van anar copiant uns als altres la paraula de Crist. Després, clar, arriba molt adulterada, però per això és tan bonic. És per mi és la millor obra literària de la història, la Bíblia.
Perquè pots anar, vaja, descobrint les diferents versions que s'han fet.
Però és que són unes històries increïbles.
Sí, sí, sí.
Quan pots llegir tot el Gènesis o l'Èxode, tant de l'Antic com del Nou Testament, la vida de Jesús és un conte meravellós, perquè, clar, hi van posant, van literaturitzant-ho, i tot això passava en aquests monestirs com el que estem parlant aquí, d'aquest llibre de Kel Celta.
Llibre de Kel Celta del segle 6 a l'11, amb unes miniatures meravelloses, també.
Sí, fantàstiques.
No, a banda de la lletra manuscrita.
Sí. Bueno, és que anava, la imatge i el text anaven junts, i després tenien aquests artistes miniats que tenien una qualitat tremenda. N'hi ha un català que tothom el coneix com el gran artista del gòtic, que és Bernat Martorell, que també era miniaturista i ha fet llibres d'or. És a dir, molts d'aquests pintors tan precisos venen de la miniatura dels llibres manuscrits.
Són obres que penjarem a les xarxes socials del programa perquè els oients i els que ens esteu escoltant pugueu veure en detall la meravellositat d'aquestes obres d'art.
Que per sort també és un miracle, que
hagin
subsistit. És quasi com els dòlmens aquests.
Segle VI, segle VI.
Increïble que hagin subsistit.
Som a Irlanda, obrint un museu amb l'Artur Ramon. Anem per la última obra. En aquest cas, una pintura molt més contemporània.
Molt més.
Qui és Sean Keating?
Mira, és un pintor romàntic, realista, irlandès, possiblement dels més coneguts, que va néixer el 1885 i va morir el 1977, i que ens ha deixat unes imatges precioses de la guerra de la independència, de la revolució industrial, on sempre surten moltes persones. Fixa't que les obres seves sempre estan plenes de gent i explicant, fent com de crònica social i política del seu temps.
Com aquesta obra, que seria l'escena d'un carrer, no?
Sí,
dos o tres homes, uns fumant, els altres, vaja, passavolants, no? Una dona que li eixuga els mocs amb un nen.
És fantàstic, sí. Aquesta escena de la dona que li està...
Aquesta quotidianitat,
sí,
no?
Sí, sí, això que ho hem fet tots, d'agafar el nano que està amb els mocs i parar-ho d'una vegada. I després fixa't al fons, que hi ha com un cartell de cinema. On veus una parella que s'estan fent un petó, però que podria ser com un grafiti d'aquests de Bansky d'ara, no? És a dir, que és una escena ben bé treta del natural d'un carrer de Dublín de principis de segle, això deu ser cap a 1910,
sí.
1920, i que explica molt bé a mi aquests pintors que tenen la voluntat de copsar el que passa sense cap, saps, pretensió històrica o mitològica. Simplement és agafar i dir, doncs, això és el que està passant.
És que a vegades amb quadres i amb escenes senzilles és quan hi ha més... Bueno, hi ha més significat amb tot plegat, no?
És una explicació de la vida, i en el fons la pintura també ha de traslladar això.
És el que et dona més
detalls.
Clar,
no, tampoc els pintors, igual que els escriptors, a vegades no cal que es posin tan sublims. Només que ens expliquin bé la vida, la celebració, doncs, de les coses que passen, de la vida quotidiana. Aquestes senyores, fixa't, que van a la part esquerra, una amb un bolset, que estan vestides molt de la Belle Époque,
eh? Sí.
Amb aquest taló, fixa't quina sabata més bonica, que és com per copiar-la, els dissenyadors de sabates, amb aquest talonet, i llavors que estan mirant l'escena una mica, en fi, com amb condescendència, no? Mirant aquestes classes més populars. Aquí també hi ha un conflicte de classes, és a dir, que són cròniques socials molt ben construïdes, molt ben explicades, amb una tècnica realista, bona, però que a vegades l'art no li has de demanar massa més que tot això.
Sean Keating, amb aquesta tercera obra, Personatges es titula, i mai millor dit, perquè és una escena quotidiana de carrer, és la tercera obra que hem penjat al Museu Imaginari que amb l'Artur Ramon hem obert a Irlanda. Que bé viatjar així, a través
Fantàstic.
De la cultura.
Fantàstic, se m'ha passat la Sònia.
Fantàstic, Artur. La setmana que ve més, eh?
Vinga.
Fins dissabte.
Adéu, Marcel.